Bon dia. 17 persones han perdut la vida enguany a les carreteres de les Balears. I una vegada més, la pitjor part se l'enduen els usuaris vulnerables. Dels darrers 3 casos, que s'han produït només en 24 hores de diferència, un era vianant, l'altre un motorista i el tercer un ciclista. També hi ha una circumstància afegida, i és que d'aquests 3 casos, 2 són atropellaments i el conductor del cotxe es va donar la fuga. Un d'ells va ser localitzat poc després i en l'altre encara el cerquen. Es tracta del cotxe que va envestir un ciclista de 83 anys a Pollença. És dimarts 21 de juliol. I s'ha conegut una nova agressió d'un pacient a personal sanitari. Ho han denunciat 2 professionals del centre de salut de Sineu.
L'home es va desplaçar al centre per rebre atenció mèdica i, segons ha detallat l'IB Salut, estava molt agitat. Va insultar el personal sanitari i va malmetre les instal·lacions. A les 12 es farà una protesta silenciosa al centre per condemnar aquests fets.
Les Balears lideren la caiguda de la concessió d'hipoteques, que davalla un 20%.
Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827, el de cens més gran de l'Estat, segons les dades publicades sempre per l'Institut Nacional d'Estadística. De mitjana, el tipus d'interès va ser de quasi el 3%, que són 7 centèsimes més que el mes de maig de 2025.
I l'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Maó.
La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i dels ocupants. D'altra banda, a Mallorca, el Consell diu que preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles al mes d'octubre. La patronal del cotxes de lloguer reclama que els informi com més aviat millor del nombre màxim que es fixarà.
A la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez Martínez, soci de José Luis Rodríguez Zapatero i un dels principals investigats en el cas Plus Ultra, declara aquest dimarts davant el jutge.
Ho fa hores després de confessar per escrit la seva implicació i la de l'ex-president del govern espanyol en el rescat de 53 milions d'euros a la companyia aèria. També Ammas ha rebut una comissió de l'1% per la intermediació.
I a la crònica internacional. Destacam que Andy Burnham ja és el nou primer ministre del Regne Unit després d'acceptar el càrrec del rei Carles III per formar govern.
Arriba al càrrec després de la dimissió de Keir Starmer, que assegura que deixa una economia més forta i una defensa més sòlida.
I know people at home are fed up with politics.
Sé que la gent està farta de política, ha dit Burnham, qui ha promès els majors canvis dels darrers 40 anys.
I en els esports... Segons dades oficials, 2 milions de persones varen celebrar a Madrid el títol de campions del món de la selecció espanyola de futbol. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Un autobús descobert va recórrer els principals carrers de la capital en visita a la Zarzuela i la Moncloa per acabar la festa a Cibeles. Allà varen parlar els jugadors i el seleccionador Luis de la Fuente com a cloenda d'un Mundial 2026 que ha coronat el futbol espanyol.
I pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb temperatures elevades. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Continuem dins d'una situació d'estabilitat, però avui amb alguns matisos. De fet, la temperatura mínima ha tornat a ser elevada, hem tornat a registrar valors de nit tropical i també de nit tòrrida arreu de les illes. I amb màximes que fa manco d'una hora que la Serra de Tramuntana ja registrava valors d'entre 35 i 36 graus, tant a l'estació de Lluc com també al municipi de Banyalbufar. Pel que va al cel, avui tornarem a tenir alguns intervals de núvols mitjans i alts, juntament amb la presència de la pols en suspensió. Això sí, cap al capvespre podrem veure més estones de sol, però amb permís d'alguns intervals de núvols prims. El vent avui bufa fluix, de gregal i també de llevant, acompanyat d'una situació marítima marcada pel marejol. Recordant, però, que continuam amb avisos actius per temperatures elevades. Es preveu que avui tot el territori queda per damunt dels 35 graus i la temperatura es podrà enfilar fins als 39 graus a punts de l'interior de Mallorca. Hores ara la temperatura ja és de 25 graus a Mercadal i també quasi 25 al municipi de Manacor i de 23 en el cas d'Eivissa-Sant Joan de Labritja.
I de molts ànims, sobretot els que ens escolteu, sobretot, per exemple, per la Serra de Tramuntana, que hi ha hagut unes temperatures nocturnes que són una barbaritat, no sé com haureu dormit. Però bé, comencem aquesta jornada, són les 7 i 5 minuts del matí, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. A la redacció, comencem aquest informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Thank you. Un total de 17 persones han mort a les carreteres de les Balears enguany, 3 víctimes mortals s'han registrat en només 24 hores i dues d'elles han mort atropellades, la tercera en un accident de moto.
Pel que fa en aquest accident de moto, la víctima és un home de 52 anys que ha perdut la vida a la carretera que va del Cudi al port del Cud de Pollença. Els serveis d'emergència s'han traslladat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Hores més tard, i també a Pollença, un altre home, en aquest cas de 83 anys, ha mort atropellat quan anava en bicicleta. La Guàrdia Civil cerca el presumpte autor que ha fugit del lloc del sinistre.
Aquests dos successos han tingut lloc ahir dilluns. Pel que fa a l'atropellament mortal de diumenge a la carretera de Cala Mesquida, a Capdepera, avui està previst que passi a disposició judicial el jove de 21 anys que és el presumpte autor dels fets i que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia.
I la víctima és un turista de 55 anys que s'allotjava a un hotel de la zona, va ser envestit quan anava a peu, l'impacte va ser tan fort que va ser desplaçat uns metres. El cotxe implicat en l'accident va ser localitzat a un pinar a 300 metres del lloc dels fets en nombrosos danys.
Aquest cas sí que finalment van trobar aquest presumpte autor de l'atropellament, sí que va ser localitzat. Recordem que en l'altre cas, Pollença, l'atropellament ahir d'un ciclista, de moment encara se cerca el conductor. Sigui com sigui, són dos casos amb fuita del conductor, amb fuita inicial, i a les 8:30 parlarem d'aquest tipus d'accions i quines responsabilitats penals se'n deriven amb l'advocada especialitzada en accidents de trànsit, Neus Canyelles. Però no només hem de lamentar víctimes mortals a la carretera, també a la platja, concretament a Sant Bou, a Menorca, un home de 62 anys ha mort ofegat, Carles Marquès.
Els serveis d'emergència s'han rebut a l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava. Vins a la platja s'hi ha desplaçat una ambulància de suport vital bàsic i una altra de suport avançat, però no han pogut reanimar-lo.
I hem de dir que una operació contra el crim organitzat ha acabat amb 7 detinguts a diversos municipis de Mallorca. Es tracta de la segona fase d'una investigació que han anomenat Joker Val Yayo, en la qual s'ha escorcollat un local a Palma i altres 9 al Cudia.
L'operatiu està format per agents de la Guàrdia Civil i també del Servei de Vigilància Duanera i ha finalitzat, com dèiem, en 7 detinguts, presumptament relacionats tots ells amb delictes de tràfic de drogues, de blanqueig de capitals i de pertinença a banda criminal.
I vos ho explicaven també en titulars, una notícia que vam conèixer ahir vespre, i és que dues sanitàries del Centre de Salut de Sineu han denunciat un pacient per insultar-les i malmetre les instal·lacions. A les 12 es guardarà un minut de silenci en forma de protesta.
L'home es va desplaçar al centre per rebre atenció mèdica i, segons ha detallat l'IB Salut, estava molt agitat. Davant d'aquest fet, s'ha activat el protocol contra agressions i les professionals han presentat denúncia a davant la Policia Nacional.
Són les 7 i 8 minuts. S'ha suspès finalment el desallotjament que estava previst, el desnonament que estava previst aquest dilluns al barri de Sant Goldeu de Palma. Les persones afectades eren una família amb dos fills menors, un amb autisme greu, que segons informa la plataforma Stop Desnonaments, entrarà a l'immoble amb un contracte de lloguer que va resultar ser una estafa. En concret, era una persona que es feia passar pel propietari, Neus Pericàs.
L'immoble, segons l'entitat, ha passat per mans de dues immobiliàries fins que un particular el va comprar i ara en reclama el desallotjament. Una vegada que la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge, s'ha comunicat la suspensió del desnonament gràcies a un recurs presentat per l'advocat de la família. El pare de la família afectada ha explicat que, tot i sentir-se alleujat per la suspensió, la situació segueix sent tensa. Afirma que ha intentat arribar a un acord amb el nou propietari des de fa temps i que fins i tot ha fet una oferta de compra.
Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mí, a mi mujer, para alquilarlo. Eso es lo que hay. Yo le he dicho, vale, si tú quieres hacerlo, alquiler opción de compra y mejor.
La família ha rebut el suport d'una vintena de veïnats que han fet una barrera humana a les portes de l'immoble. El portaveu d'Stop Desnonaments, Joan Segura, ha demanat al govern que apliqui les mesures necessàries perquè aquesta família pugui accedir a un habitatge.
També el govern balear també pot aplicar l'article 3 i l'article 6 de la llei d'habitatge de les Illes Balears. I aquests articles permetrien donar un habitatge a la família, un habitatge públic a la família. Nosaltres sol·licitarem tot el que puguem sol·licitar i resistirem fins on haguem de resistir.
De moment, el desnonament queda suspès fins que el jutjat resolgui el recurs presentat per la defensa de la família.
I també destacant, precisament parlant d'habitatge, que les Balears lideren la caiguda de les hipoteques amb gairebé un 20%. Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827, el descens més gran de l'Estat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
El director d'estudis del portal immobiliari pisos.com, Ferran Font, assegura que després de mesos de caiguda de les operacions de compra-venda i de la signatura de manco hipoteques, la previsió a curt i llarg termini és que el mercat balear poc a poc es normalitzi.
Els tipus d'interès que no estiguin tan baixos o que hi hagi canvi de política del Banc Central Europeu respecte als tipus d'interès i comencin a anar una mica a l'alça, doncs el que faran serà frenar una mica aquestes transaccions, perquè durant el 2025 hi ha hagut força compradors que han anticipat la compra precisament per poder aprofitar aquesta situació de tipus més baixos.
I ara parlam d'un terme que va desenvolupar el catedràtic de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, el d'angoixa residencial, concretament en els anys 90, per definir la sensació que tenien els illencs de viure en una ratera, ja que en temporada alta notaven un augment de la congestió a les carreteres per l'increment de cotxes de lloguer, a més del major consum de recursos naturals. Ara, diu Salvà, en declaracions a IB3 Ràdio, aquest concepte ha canviat i està relacionat també amb l'emergència d'habitatge.
Donar preferència a l'habitatge, vull dir, en el tipus d'ús turístic, moltes vegades ni tan sols legal, sinó il·legal, en contra, diuen, de lo que hauríem de ser donar solució a les necessitats residencials de la nostra població i de tota aquesta població que ve feina aquí.
I parlant d'habitatge, també vols explicar que l'antic hospici de Solla canviarà radicalment de cara per donar resposta a una de les principals demandes dels sollerics, i de pràcticament tots els ciutadans de les Balears, que és l'accés a un habitatge digne. L'edifici històric es rehabilitarà de dalt a baix i passarà a acollir 13 pisos públics de lloguer gràcies a una inversió de 2,7 milions d'euros. Pel que fa a l'accés, tindran preferència absoluta les persones que acreditin un mínim de 18 anys de residència a Solla.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 12 minuts. L'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al ple del Consell, Adjel Camarasa.
Delgado ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per poder procedir a iniciar el recompte de vehicles que accedeixin a Menorca. La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar els fluxos d'entrada i sortida.
Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
A explicacions que ha donat a preguntes de Més per Menorca, que reclamava que les dades dels vehicles a cada port fossin públiques. També que la naviliera Corsica Ferris faciliti aquesta informació. És, de fet, l'única que opera el dic de Son Blanc que no ha signat l'acord. La proposta ha estat rebutjada i tampoc ha prosperat la iniciativa del PSOE per iniciar la modificació de la llei reserva de biosfera que ha de donar garanties jurídiques a la limitació de vehicles. Així ho ha defensat la portaveu Susana Mora.
Si han arribat a un punt de consens en delimitació d'entrada de vehicles, tenint les eines en el nostre abast i la capacitat d'arribar a acords, comencem fent feina ja amb una taula de negociació, passem els acords que surtin d'aquesta taula de negociació per esplè, per validar-los i que tinguin entitat suficient per després ser tramitats davant del Parlament amb l'acord de totes les forces polítiques. I en paral·lel, faguem feina amb aquest reglament necessari perquè el 27 després no ens trobem que tenim llei per no tenir reglament i no podem tornar a aplicar la mesura.
L'equip de govern ho ha rebutjat, assegurant que ja està treballant-hi, mentre que Més per Menorca nega que sigui necessari fer aquesta modificació legislativa.
Aquesta és la situació a Menorca. Mentrestant, el Consell de Mallorca preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles a l'octubre. Les patronals dels cotxes de lloguer reclamen que els informin, com més aviat millor, de quin serà el topall de vehicles que finalment hi haurà a l'illa.
L'institució insular ha explicat que la patronal AEVAP, que va a partir del pròxim mes de novembre, que diu que cada empresa sabrà quina serà la seva flota, les primeres xifres apunten que el pròxim estiu hi podria haver entre 100.000 i 120.000 cotxes manco a Mallorca. El president d'aquesta associació d'AEVAP, Ramon Reus, quantifica la seva flota a Mallorca en uns 23.000 vehicles de lloguer, vol claredat en les xifres per fer una previsió de compra en vista l'estiu que ve. Amb tot, està content que es topi l'afluència de cotxes.
Tant els grans com els petits, i mitjan 30 cars, però jo crec que poden viure perfectament en la condició que no ho escriurà.
En el cas de Bernat Sansó, d'Autos Mallorca Rentacar, compta amb una flota d'uns 300-450 cotxes, ha confessat que la nova regulació li genera incerteses.
Tots els canvis tenen coses bones i dolentes i jo espero que siguin més coses bones que les dolentes. Esperen que sigui algo que m'ajudi a tota la gent de Mallorca, que el tràfic millori i si la regulació està ben feta i gestionada esperen que tots puguem estar contents.
El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha demanat a les empreses de lloguer de vehicles que informin el Consell de quina és la seva flota per avançar amb l'estudi de càrrega i comptar amb la informació com més aviat millor. També ha detallat alguns punts del calendari.
Més o manco el mes d'octubre pot estar aprovada la llei. Les feines que nosaltres estem fent per aplicar la llei ja les estem treballant. Per tant, en el mes de novembre nosaltres ja podríem tenir totes aquestes dades que els hi podríem traslladar a les empreses, a les federacions, perquè ells puguin fer les seves previsions.
La previsió del Consell de Mallorca és que la llei per limitar els vehicles de lloguer i aquells que entren a través del port es pugui aplicar a l'estiu de l'any que ve, de 2027.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7 i 17 minuts. Comença la tercera onada de calor d'aquest estiu amb temperatures que avui es tornaran a enfilar de valent a totes les Balears. La pitjor part a l'interior de Mallorca, que estarà en avís taronja amb temperatures màximes que fregaran els 40 graus. La sensació de basca tornarà a ser acusada. Menorca i les Pitiuses romandran en avís groc amb mitjanes de 36 graus.
A partir de les 12 del migdia, l'AEMET activarà l'avís taronja a tots els municipis de l'interior de Mallorca on les sensació tèrmica serà superior als 39-40 graus per l'elevada humitat relativa en alguns punts geogràfics del cent, com a Llucmajor, Sineu, Porreres, entre d'altres. Avui s'espera que es tornin a batre rècords en els termòmetres l'endemà dels 40 graus a Sineu, 39 a Binissalem i a Sa Pobla. Crida l'atenció les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada. Al Port de Sóller els termòmetres no han baixat de 28 graus. Aquesta calor ha tornat a obligar a activar el nivell màxim de perill d'incendi forestal a bona part dels municipis de Mallorca. Avui precisament es presentarà el dispositiu especial de prevenció contra els incendis forestals per dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi.
I tot això mentre els ecologistes del GenGob demanen mesures urgents davant el risc extrem de focs forestals a Eivissa. Han registrat un escrit davant el Consell i la Direcció General d'Emergències per protegir la població i els espais naturals. Consideren que la situació, Elena Gregori, és de màxima gravetat.
Els ecologistes alerten que l'elevada afluència de persones als espais naturals durant episodis extrems incrementa el risc d'incendi. Agnès Vidal és educadora ambiental de GenGob Eivissa.
Ara mateix tenim un còctel explosiu, tenim unes temperatures extremadament altes, hi ha una sequera que és evident, ha plogut moltíssim aquesta primavera i està tot rostit, que ha agreujat amb la quantitat de persones. És evident que és el que podria passar, no? I no volem que sigui massa tard per a que es prenguin aquestes mesures.
El gent reclama al govern restringir l'accés dels vehicles a espais forestals, demanen que s'informi als turistes allotjats a habitatges vacacionals del risc d'incendi, així com més vigilància als propietaris forestals.
I a Eivissa, justament, tenim un model urbanístic, vull dir que tenim moltes cases disseminades, hi ha molta casa envoltada de bosc que no estan complint les franges de protecció d'incendis, no? Vull dir, hi ha molt poca restricció i la poca que hi ha no s'està complint.
L'escrit que han fet arribar al govern adverteix també que les mesures adoptades pel dia de l'eclipsi són insuficients i que es podrà pujar sense restriccions fins a Satalaya, al punt més alt d'Eivissa.
I enmig d'aquestes onades de calor consecutives, un sector denuncia que ha de fer feina sense aire condicionat i amb temperatures que poden arribar fins al 35 graus. Són els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma que acusen Aena de no trobar solució a un problema que es repeteix cada any.
Així és, i de fet amb una plantilla que està formada per un centenar de treballadors, segons ha informat Miguel Cañudo, que és secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Uso, la qual critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes, però no faci res per arreglar-les.
Trabajar 8 horas a 35 grados, dedicar al público, atendiendo al público, además la cantidad de público que pasa por ese aeropuerto, que lo que hace es subir más las temperaturas, evidentemente, porque el cuerpo humano genera calor. Es infrahumano, trabajar en estas condiciones no son adecuadas.
I indignació entre els hotelers i restauradors de la platja de Palma per les pèrdues econòmiques arran de l'avaria elèctrica del cap de setmana. Els serveis jurídics de l'associació hotelera estudien fins i tot reclamar compensacions a la companyia que subministra aquesta electricitat pels perjudicis ocasionats.
Alguns negocis de Can Pastilla i Cal Estància xifren ja en milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per l'apagada elèctrica. De fet, l'associació hotelera de la platja de Palma exigeix mesures urgents i eficaces per acabar amb les panes elèctriques que registren en aquesta zona turística. Margarita Mayol, la vicepresidenta primera dels hotelers, qüestiona si es tracta d'una pana estructural o de gestió.
Estamos en uno de los momentos más importantes del verano y lo que se están encontrando muchos turistas es incertidumbre, falta de servicio y una imagen del destino que no nos podemos permitir.
També la patronal de la restauració, CAEP Mallorca, quantifica danys materials, pèrdues econòmiques i gènere perdut. Han estat 13 hores sense electricitat.
Por lo menos se fueron más de 20 kilos en carne, en ese caso. Suerte que se pudo salvar algo.
Y todos los helados se han echado a perder, el hielo que teníamos, todo.
Tenim clients a l'hostal, els clients és normal que reclamin. Són pèrdues importants.
Per part seva, Endesa assegura que aquest dilluns tots els abonats han quedat reconnectats a la xarxa, mentrestant encara s'investiguen les causes de la incidència que ha deixat sense subministrament a prop de 2.000 abonats de la zona.
I Can Pastilla, aquest dilluns, el centre de salut ha tingut subministrament elèctric, però no aire condicionat. Una situació que tant usuaris com professionals qualifiquen d'insostenible. Manuel Gil és metge en aquest centre de salut de Can Pastilla.
És horrible, aquí no se pot estar. Tampoc no ens han duit ventiladors ni res. Els pacients estan que no poden esperar molt de temps en aquesta situació.
I això precisament és el que en diuen els pacients.
Y vengo sudando como un pollo. Bueno, todos están sudando ahí, porque no funciona el aire acondicionado, no sé qué pasa con la luz.
És horrible, bochornoso, auténtico, sales chorreando.
I s'ha suspès la vaga de recollida de fems de soia com a mínim fins divendres.
De fet, l'empresa i també els treballadors finalment han arribat a un principi d'acord que no baixaria que cobrassin per treballar els festius. Segons el comitè d'empresa, aquest complement s'ha abonat de manera ininterrompuda durant més d'una dècada. Tot i això, Juan José del Teso, de la UGT, explica que han acostat posicionaments.
Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
I això vol dir que, per tant, divendres es tornen a reunir al TAMIP. Els representants dels treballadors esperen que al llarg de la setmana les negociacions amb l'empresa Sóller 2010 siguin fructíferes. De fet, 85 treballadors estan pendents encara de l'acord que el batlle Miquel Nadal confia a assolir.
Nosaltres el que volem és arribar a un acord amb els treballadors. És el nostre desig i crec que entre tots aconseguirem arribar a un acord i que se farà la recollida amb fluïdesa i amb normalitat.
Però en el cas que finalment no hi hagi acord, la vaga començarà divendres a les 10 del vespre, afectaria tots els serveis que gestiona l'empresa, com per exemple l'hora, l'escoleta i també el poliesportiu.
Són les 7 i 24 minuts. A la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez Martínez, que és soci de José Luis Rodríguez Zapatero i un dels principals investigats en el cas Plus Ultra, declara avui dimarts davant el jutge. Ho farà després d'implicar l'expresident en el rescat de 53 milions d'euros que el govern central va concedir a l'aerolínia el 2021, a més d'admetre una comissió de l'1% per intermediar en l'ajuda.
Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional al jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, hores abans de declarar com a imputat. Ho farà avui, recordem. Explica que un dels primers clients de l'empresa que té amb l'expresident va ser l'aerolínia i que la primera notícia que va saber sobre la companyia va ser el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que rebria una telefonada dels directius d'aquesta empresa. L'empresari està considerat pels investigadors com la figura visible de la trama.
I també destacam avui que el govern ha condemnat les pintades antisemites a les cases de les activistes de Santa Maria detingudes la setmana passada pels atacs contra immobiliàries del municipi. Demana una desescalada de la tensió que viu el poble.
El vicepresident i alhora portaveu del govern, Toni Costa, espera que detinguin aviat, diu, els responsables.
Condemnem qualsevol acte vandàlic o coacció, ja sigui a comerços, o ja siga cases particulars de ciutadans de les Illes Balears. I esperem que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuïn de forma immediata per identificar en els autors d'aquestes pintades i que passin, pues, si escau, a disposició judicial.
I el secretari d'Organització del PSIP, Cosme Bonet, condemna de forma rotunda les pintades i exigeix que s'investiguin.
Són unes expressions intolerables que atenten directament contra la dignitat de les persones i contra els valors bàsics de convivència que ens han donat com a societat. L'odi, el nazisme, el feixisme no tenen ni tindran mai cabuda a les Illes Balears.
De fet, en aquesta darrera pintada els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules jueus i juden en alemany. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil. També hi han intentat pintar una esvàstica, tot i que el dibuix no ha quedat complert.
I Unió de Pagesos ha assegurat que 3 anys després de l'aprovació de la llei turística encara no s'han posat cap sanció als hotelers de Mallorca per no comprar producte local. Ho ha dit Joan Gaià, portaveu d'Unió de Pagesos.
Estem una mica enfadats, no? Perquè si els hotelers perdessin un 30% de la facturació, el president vendria d'hora baixa i tot a fer feina. Si els taxistes de Palma perdessin un 30% de la facturació, vamos, no farien pitades cada dia. Si els botillers perdessin un 30%, se liaria la Mari Morena. El perden els pagesos, l'administració ho sap i aquí ningú fa res.
En efecte, els pagesos apunten que el consum de producte local cau un 30%, mentre que el conseller de Turisme, Guillem Ginart, ho nega.
No només estem convençuts de que el producte local és necessari i donant total suport en el producte local i en el sector primari, sinó que mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
Ara, quan són les 7 i 27 minuts, és moment de parlar de la premsa, d'allò que diuen les portades. Començam per les editades a les Balears, que avui van amb temes molt diversos.
Diari de Mallorca titula "Pintades nazis en una casa lligada a un activista eleva l'atenció a Santa Maria". La imatge de portades per el passeig triomfal de la selecció espanyola pels carrers madrilenys després de la recepció institucional a la Zarzuela i la Moncloa. Última hora obri amb una foto a gros de l'autocar dels jugadors i el cos tècnic d'Espanya amb la Copa del Món, i recull també les pintades nazis contra una de les activistes de Santa Maria. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca que 2 milions d'aficionats reben a la selecció espanyola després de la conquesta de la segona estrella. L'Ara Balears, per la seva banda, parla de les pintades antisemites a dues cases de familiars de les activistes de Santa Maria detingudes. A Eivissa, el periòdico recull la desfilada dels guanyadors mundialistes i explica també l'exigència de mesures urgents dels ecologistes davant l'elevat risc d'incendis forestals a les Pitiuses. El diari destaca el tancament de la platja de Punta Xinxó al municipi de Sant Josep a l'espera del resultat de l'anàlisi de la seva aigua. I el Menorca, per part seva, denuncia que els rentacotxes de Mahó continuen oberts tot i les restriccions per la manca d'aigua al municipi.
Pel que fa a la premsa estatal, els diaris també parlen de futbol, de la selecció espanyola i de la crònica judicial de l'acusació davant l'Audiència Nacional de l'empresari Julio Martínez a l'expresident Zapatero de cobrar per assessorar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
El País obre amb el bany de masses de la selecció espanyola als carrers madrilenys i assenyala que Julio Martínez desmunta la versió de Zapatero en el cas Plus Ultra. El Mundo titula Estrelles d'Espanya en referència als campions mundialistes i exposa que la confessió de Julio Martínez en el cas Plus Ultra destrueix la defensa de Zapatero. ABC, per la seva banda, es fa ressò també de la celebració dels jugadors de la selecció juntament amb el titular Zapatero delatat. I La Vanguardia destaca la imatge dels bicampions del Mundial i la confessió de l'empresari Julio Martínez i el directiu de l'aerolínia cap a l'expedient Zapatero per mediar en el rescat de Plus Ultra.
I ara hem arribat a les 7:30. Això vol dir que és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimarts en què parlam de trànsit i d'accidents, perquè 17 persones han perdut la vida, malauradament, enguany a les carreteres de les Balears i una vegada més la pitjor part se l'enduen els usuaris vulnerables. Dels darrers 3 casos, que s'han produït en només 24 hores de diferència, un era vianant, l'altre motorista i el tercer un ciclista.
I hi ha més una circumstància afegida, que d'aquests 3 casos, 2 són atropellaments i el conductor del cotxe es va donar a la fuga. Un d'ells va ser localitzat poc després, a l'altre encara el cerquen. És el cotxe que van vestir un ciclista de 83 anys a Pollença.
I també hem conegut una nova agressió d'un pacient a personal sanitari. Ho han denunciat 2 professionals del Centre de Salut de Sineu.
L'home es va desplaçar al centre per rebre atenció mèdica i, segons ha detallat l'IB Salut, estava molt agitat. Va insultar el personal sanitari i va malmetre les instal·lacions. A les 12 es farà una protesta silenciosa al centre per condemnar aquests fets.
Les Balears lideren la caiguda de la concessió d'hipoteques, que davalla un 20%.
Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827. És el descens més gran de l'Estat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, per l'INE. De mitjana, el tipus d'interès va ser de quasi el 3%.
L'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Maó.
La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i dels ocupants. D'altra banda, a Mallorca, el Consell diu que preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles el mes d'octubre. La patronal del cotxes de lloguer reclama que se'ls informi com més aviat millor del nombre màxim que es fixarà.
L'empresari Julio Martínez Martínez, soci de José Luis Rodríguez Zapatero i un dels principals investigats en el cas Plus Ultra, declara aquest dimarts davant el jutge.
I ho fa hores després d'haver confessat per escrit la seva implicació i la de l'expresident espanyol en el rescat de 53 milions d'euros de la companyia aèria. També Ames haver rebut una comissió de l'1% per a la seva intermediació.
El Regne Unit, a la crònica internacional, també vos explicam que Andy Burnham ja és el nou primer ministre després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III per formar govern.
Arriba el càrrec després de la dimissió de Keir Starmer, que assegura que deixa una economia més força, més forta i una defensa més sòlida.
I know people at home are fed up with politics.
Sé que la gent està farta de política, ha dit Burnham, qui ha promès els majors canvis, ha dit, en els darrers 40 anys.
D'aquí uns minuts parlarem d'aquesta crònica internacional i després, més tard també, parlarem de cultura. Avui vos aconsellam que faceu via si voleu anar a la Mova Fest. Jove gran, vull ser un infant i anava. Molta de via, perquè ja queden poques entrades, només per dies complets, per tant ja no hi ha abonaments per tot el festival, i recordeu que comença aquest dijous.
I a més comença amb un cartell ple de vells coneguts que repassarem en temps de cultura, de gent que en molt de casos ja havien actuat a les edicions anteriors, recordeu que és la darrera, i que inclouen noms com Antònia Font, la Ludwig Band, Maria Jaume, Roig, o aquests que escolteu de fons, els Ànimos per RAC.
I pel que fa al temps, avui hem passat una nit molt calorosa, especialment a punts determinats a les Balears. Ara és moment de conèixer quin dia ens espera avui, quin temps esperam. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, i d'avui continua la calor i també l'estabilitat, però amb alguns matisos. La temperatura mínima ha tornat a registrar valors elevats arreu de les illes en nits tropicals i també tòrrides, sobretot en aquells municipis de vorera de mar. D'altra banda, la temperatura màxima avui a les 6:30 del matí ja s'enfilava fins als 35 i 36 graus en alguns punts de la Serra de Tramuntana, com per exemple l'estació de Lluc i també el municipi de Banyalbufar. Avui el cel tornarà a venir marcat per la presència de núvols mitjans i alts, acompanyats de la pols en suspensió, amb un vent que bufa fluix, de gregal i llevant, i una situació marítima marcada pel marejol. Sí que es ve que cap al capvespre s'espera que s'obrin més clarianes, amb el permís d'algun núvol prims, i que la situació marítima s'alteri lleugerament en l'aparició de redols de maror a les costes nord, tant de Mallorca com també de Menorca. Recordem que continuen actius avisos per temperatures elevades que es preveu que avui que quedin arreu per damunt dels 35 graus i que es puguin tornar a enfilar fins als 39 a punts de l'interior de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Ciutadella, 25 a Llucmajor i també a Sant Antoni de Portmany i 27 a l'estació d'Escamarí a Formentera.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, la plaça de Cibeles de Madrid es va convertir en l'epicentre de la celebració del segon Mundial d'Espanya. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Milers d'aficionats es varen congregar ahir vespre a la plaça de Cibeles per retre homenatge a la selecció espanyola que va celebrar en la seva afició la consecució del segon Mundial de la seva història. Els jugadors, encapçalats pel capità Rodri i el seleccionador Luis de la Fuente, arribaren a bord d'un autobús descobert després de recórrer els principals carrers de Madrid en una multitudinària rua. Escoltam, per aquest ordre, Cucurella, Rodri i de la Fuente.
Cucurella! Cucurella! Jala, tiembla! Jala, tiembla! Somos campeones del mundo! Viva la madre que me parió!
Es un honor para mí poder dirigirles igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace dos años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
Abans de l'acte central a Cibeles, la selecció va complir amb els actes institucionals. Els campions varen ser rebuts pels reis d'Espanya al Palau de la Zarzuela, on Felip VI els va felicitar per la fita aconseguida.
Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados, habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
El rei d'Espanya també va voler recordar que el futbol espanyol compta amb els actuals campions i campiones del món.
España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos.
Posteriorment, el combinat espanyol es va traslladar al Palau de la Moncloa, on el president del govern, Pedro Sánchez, també va donar l'enhorabona als jugadors i al cos tècnic per haver conquerit el títol mundial.
Dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria.
La jornada d'ahir va posar el punt final a les celebracions d'una selecció que, després de superar l'Argentina a la final, ja ha escrit una nova pàgina d'or en la història del futbol espanyol. I a banda del Mundial, el Mallorca ha començat la tercera setmana de la pretemporada i aquest pròxim divendres els vermells viatjaran a Marbella, on disputaran el segon partit amistós. Serà dissabte a les 7. A les oficines continua la feina per fitxar o donar sortida a jugadors, el nom del qual s'està ara més pendent després de la continuïtat de Valiant i Pablo Torre és el del català Jan Virgili. El futbolista té ofertes per abandonar el club mallorquinista, però els responsables de l'entitat vermella volen que es quedi al club. Seguirem molt pendents de com acaba la història amb el futbolista català i també s'apropa la sortida del portuguès Samu Costa. I avui s'obri la segona fase de la campanya d'abonaments del Reial Mallorca. Per aquesta temporada temporada 26-27, destinada als abonats que vulguin renovar el seu carnet. Aquest període permet als socis sol·licitar un canvi o una millora de la seva localitat a l'estadi Mallorca-Somos. La gestió s'ha de fer exclusivament de manera telemàtica a través de l'àrea de l'abonat, a la pàgina web oficial del club. Durant aquest procés, els abonats podran escollir qualsevol seient que estigui disponible, mentre que la seva localitat anterior quedarà lliure perquè pugui ser ocupada per altres aficionats. I els futbolistes de la Unió Esportiva Eivissa varen tornar a la feina ahir amb la primera sessió de la pretemporada i amb l'objectiu, un any més, de l'ascens. Una jornada, la d'ahir, que també va servir perquè Raül Llona dirigís el seu primer entrenament com a nou tècnic del conjunt eivissenc. L'equip presenta una imatge molt renovada respecte del curs passat. De la plantilla de la temporada anterior, només continuen 5 jugadors, mentre que el club ja ha incorporat 10 fitxatges durant aquest mercat d'estiu. L'AU d'Eivissa continuarà preparant el nou curs amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions a l'inici de la competició previst per al darrer cap de setmana del mes d'agost. I a banda del futbol, la campiona d'Espanya de golf, la mallorquina Luna Sobrón, competeix aquesta setmana a Escòcia, i en futbol sala, una sèrie de jugadors del Palma Futsal s'exposen a una sanció després d'haver jugat partits d'estiu en contra del reglament del seu contracte.
Gràcies, Gavi. Així arribam a les 7:40 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una reprenem la informació parlant de les darreres arribades de barques amb migrants.
Escoltau l'informatiu matí i vetres ràdio. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:41 minuts. En les darreres hores han arribat a les illes una setantena de migrants a bord de 4 embarcacions irregulars. Una d'elles ha estat interceptada a Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa, i la resta a Formentera. Això en un mes de juliol, en què ja han arribat a les Balears més de 900 persones migrants.
Moltes d'aquestes arribades s'han produït aquest cap de setmana. Han arribat 273 persones migrants a les illes en 12 embarcacions irregulars. Enguany, segons dades del Ministeri de l'Interior, notificades per la delegació del govern, han arribat a les Balears 192 embarcacions amb més de 3.600 migrants en situació irregular.
I segons el recompte que fem a IB3 Notícies i que podeu veure al web d'IB3, aquesta arribada d'embarcacions ja supera la que es va produir l'any passat per aquestes mateixes alçades de l'any. I recordant que l'any passat va ser el rècord històric d'arribades. Els moviments migratoris han estat també un dels 3 temes centrals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha abordat amb el seu homòleg algerià Abdelhamid Tebboune durant la seva fugaz visita al país nord-africà.
Una visita que tiene también para nosotros, para el gobierno de España, una especial importancia, porque España ve a Argelia como no solamente un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo.
El principal objectiu era tancar la crisi oberta arran del suport del seu executiu al Marroc en el conflicte del Sàhara.
Sí, de fet, i per escenificar justament la nova sintonia entre ambdós països, han tancat una cimera bilateral, serà el mes d'octubre, incrementar així el subministrament de gas algerià a Espanya. Superar, per tant, els entrebancs econòmics i també la seguretat i els fluxos migratoris és el que més preocupa ara per ara Espanya, i per això Sánchez ha lloat allò que els uneix. Assegura que són el pont entre Europa y África.
Estamos convencidos desde España de que solo trabajando juntos podremos afrontar con éxito los retos que más preocupan a nuestras sociedades, como son el coste de la vida, como es la seguridad y cómo es también la emergencia climática que estamos sufriendo nuestras sociedades, particularmente el Mediterráneo.
I pel que fa concretament a les relacions econòmiques, Sánchez ha especificat que van molt més enllà de l'energètica i que en aquest viatge també pretenia augmentar significativament, ha dit, la presència i també la inversió d'empreses espanyoles a Algèria en sectors com, per exemple, l'agroindústria, les infraestructures i els serveis.
I a la crònica internacional, ja fa setmanes que ho sabíem, però ara ja s'ha confirmat, Andy Burnham és el nou primer ministre del Regne Unit després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III per formar govern. Arriba al càrrec després de la dimissió, ho recordem, de Keir Starmer, que assegura que deixa una economia més forta i una defensa més sòlida.
L'exalcalde de Manchester s'ha convertit en el setè primer ministre britànic en només una dècada. Assumeix el càrrec amb l'economia estancada i el deute públic disparat. Entre els seus reptes, tenir l'encariment de l'energia i el cost de la vida. Burnham ha promès els majors canvis dels darrers 40 anys.
I know people at home are fed up with politics. We will make this moment a circuit breaker.
Sé que la gent diu està farta de la política, farem d'aquest moment un punt d'inflexió per a la Gran Bretanya, impulsant els majors canvis dels darrers 40 anys. Un nou model polític i econòmic, ha dit Durham en el seu primer discurs a les portes de Downing Street.
Tot això mentre continua el conflicte a l'Orient Mitjà, el Pentàgon ha reconegut que un centenar de militars dels Estats Units han resultat ferits, mentre que el Departament d'Estat ha instat els nord-americans que es trobin a la regió a extremar les precaucions i la vigilància.
Tot això mentre Kuwait i Bahrain han informat de nous atacs iranians, tot i que aquests atacs creuats, el govern persa ha assegurat que els contactes diplomàtics amb els Estats Units continuen i ha confirmat la recepció de missatges per intentar rebaixar les tensions i tornar al compliment de l'alto al foc del mes d'abril i als termes del memoràndum d'enteniment signat, de fet, al mes de juny.
De la política estatal, destacam que el Consell de Ministres torna a aprovar avui la senda d'estabilitat pel període 2027-2029. Recordam que és la passa prèvia per elaborar els pressupostos generals a l'Estat.
Una vegada aprovat pel Consell de Ministres, dijous es votarà el ple del Congrés, on, de moment, res vaticina un resultat diferent del rebuig que ja obtenien el ple extraordinari de la setmana passada amb els vots en contra del PP, Vots i Junts.
I les altes temperatures compliquen el control del greu incendi que ha arrasat més de 26.000 hectàrees a la Serra Nord de Guadalajara i que ha obligat a evacuar 34 localitats i a confinar-ne 14 més.
Tot això mentre a l'Aragó el govern ha enviat un missatge a Esalert per evacuar la població de Molinos a Terol a causa d'un incendi forestal que ha activat la unitat militar d'emergències, l'UME. La complicada orografia dificulta i molt la feina de les brigades terrestres, per la qual cosa l'extinció dependrà dels recursos aèris. Encara en aquesta comunitat, l'incendi d'Ores ha estat controlat finalment després de cremar prop de 15.000 hectàrees.
Tot això mentre la Policia Nacional investiga la mort a punyalades d'una dona de 30 anys a la localitat malaguenya d'Antequera. De moment, no es descarta cap hipòtesi, tampoc es descarta que sigui un nou cas de violència masclista.
La víctima està localitzada sense vida amb lesions d'arma blanca en un habitatge d'Antequera. Els agents ara investiguen el succés. També volen esclarir si està relacionat amb el suïcidi d'un home de 35 anys que s'ha produït a la mateixa localitat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 47 minuts. Els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta. L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila posa avui en marxa un programa intensiu que començarà amb 8 pacients. Gemma Carrasco.
L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila estrena aquest dimarts un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb un trastorn de salut mental i una addicció. Un nou recurs que ofereix atenció especialitzada i intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Sentim la consellera de Salut, Manuela García.
Facilitarà el que sea, evite un ingreso hospitalario, evite el que de alguna manera recaiga y sobre todo que se sienta muy acompañado durante todo este proceso.
S'adreça a persones amb una realitat clínica especialment complexa, ho explica Vanessa Gumí, la directora de Projecte Home.
dificulta l'abordatge, l'adherència, la motivació, ells ho han dit, vull dir, l'índex de recaigudes contínues és elevat, amb la qual cosa, com deia abans, tot el que siguin recursos que ajudin a aconseguir major estabilitat, crec que pels professionals que fan feina en salut mental i addiccions és important.
Les associacions de familiars celebren la posada en marxa d'un servei que feia anys que reclamaven, però van més enllà. Lina Salort és presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca.
Hi ha tot un perfil de persones més grans amb problemes també d'addiccions i salut mental que queden de fora. I es veu que és un programa pilot i estem super contentes i fantàstiques i agraïdes, eh? Però sí que demanarem més. Demanarem per aquestes persones que ho pateixen i que tenen més de 35 anys, que n'hi ha moltes.
Es preveu que una trentena de persones passin cada any per aquest programa que inclou tallers terapèutics, sessions de grup, suport familiar, prevenció de recaigudes i controls toxicològics periòdics, entre d'altres.
I la Conselleria de Salut ha confirmat a IB3 que dels 5 psiquiatres que encara hi havia de baixa a la unitat de salut mental de les Pitiüses, ja se n'han incorporat 4 a la feina i només un d'ells encara no li han donat l'alta.
Les associacions d'usuaris havien denunciat la situació de crisi i el col·lapse que es vivia la unitat amb la falta d'aquests professionals. La presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, Soledad Manzano, espera que s'arribi a una estabilitat.
Confiamos en que esta experiencia, que esta reincorporación y con esta nueva equipo de coordinación marque el inicio de una etapa de estabilidad para la salud mental de Eivissa y Formentera.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara, quan falten 10 minuts per les 8 del matí, vos explicam que Bernat Bonnín ja és el nou president del Cercle d'Economia de Mallorca. Ocuparà el càrrec durant els pròxims 2 anys i substitueix a Pep Vicenç, qui ha estat al capdavant de la institució els darrers 8 anys.
Ja ha estat a l'Assemblea General, celebrada i hora baixa. També s'han nomenat els membres de la nova junta directiva totalment renovada. Bernat Bonnín, fundador i alhora conseller delegat de la tecnològica Robota, que és la primera empresa balear, de fet, que cotitza en el mercat alternatiu borsari, també la segona en borsa, fa ara, per tant, el relleu a Pep Vicenç, qui ha presidit fins ara aquesta institució, que avui dia aplega més de 200 membres. D'ençà de la fundació del Cercle, s'han marcat com a principal objectiu incrementar el benestar i també impulsar el progrés de la societat mallorquina. El mandat de Vicenç, segons ha dit durant el discurs de comiat, ha estat marcat, diu, per l'impacte de la pandèmia, així com el règim especial de les Illes Balears i també l'expansió de l'economia balear.
I avui tenim un nou episodi del conflicte a l'educació de 0 a 3 anys perquè part dels agents socials de la mesa de l'escola concertada s'ha plantat. Patronals com Escola Catòlica o sindicats com USO aquest dilluns no han volgut participar en l'òrgan de diàleg amb la conselleria perquè consideren que no se'ls té en compte en les negociacions.
Per tornar a la mesa, exigeixen la retirada de propostes com la reducció de ràtios als menjadors 0-3. Temen que si es manté la proposta de la conselleria suposarà un cost salarial inassumible que farà malbé, diuen, l'acord per millorar les condicions de les educadores de les escoles en guerra des de fa mesos per reclamar precisament millores laborals. Són Juan Carlos Lorenzo d'Uso i Marc González d'Escola Catòlica en representació de les escoles concertades.
Entendemos esta intromisión por parte de la administración con esta normativa que realmente lo que hace es perjudicar el funcionamiento de los centros.
S'ha acabat això de que la mesa de l'ensenyament privat concertat sigui plat de tercera fila. És a dir, aquí hem de ser, quan negociem a damunt el sector que és majoritari en el tram 0-3, hem de ser els primers que hem de conèixer la voluntat de l'administració.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, no entén les crítiques d'aquesta part dels agents socials. Recorda que la normativa de menjadors encara és en procés d'aportacions, però diu que la reducció del nombre d'alumnes per treballadora és del tot necessària.
Ells han d'acordar. El que passa és que ells no se posen d'acord. Perquè el problema és que la patronal i dos sindicats van per una banda i els altres sindicats van per l'altra. Aquest és el problema. I nosaltres no podem imposar. Però nosaltres els recursos els tenim, nosaltres els posam, perquè les treballadores, el mes de setembre, puguin rebre aquesta millora a la seva nòmina.
Recorda que la conselleria posarà a disposició els recursos necessaris per fer-ho possible i en aquest sentit Vera ha demanat a les parts que es posin d'acord per millorar les condicions de feina de les treballadores de les escoletes que encara cobren 1.100 euros al mes.
I el Consell de Mallorca s'ha posat mans a l'obra per salvar un dels grans emblemes industrials de la Serra de Tramuntana. Aquest mateix dilluns han començat les feines d'emergència per apuntalar de dalt a baix el conjunt de sa fàbrica nova de Solla. L'objectiu és evitar que s'esfondri i garantir la seguretat dels veïnats.
Declarat bé d'interès cultural, pateix un deteriorament greu. El passat mes de gener ja es va enderrocar de forma controlada un dels edificis que estava en ruïna imminent. Ara els tècnics de patrimoni han detectat un risc elevat real, diuen, de col·lapse a la resta de l'estructura per culpa de l'aigua de la pluja. Per això s'instal·larà una teulada provisional mentre es redacta el projecte de reforma definitiva. Les obres duraran uns 6 mesos. Llorenç Galmés, president del Consell.
Amb un temps rècord de 6 mesos, podem dir que està induint a terme una inversió de 1,5 milions d'euros per tal de protegir la fàbrica nova i salvar-la. Per donar-la a conèixer en el seu dia, en el present i en el futur de la nostra societat.
I més per Palma, proposa limitar el preu dels lloguers comercials per protegir els petits negocis dels barris de la ciutat. També ha reclamat una regulació dels comerços a les zones més tensionades, com ara el centre i Santa Catalina. Neus Trullol és la portaveu de Més per Palma.
Els veïnats som expulsats dels barris per s'increment dels preus dels habitatges, però ara també s'està donant amb el cas dels comerços. Els comerços també són expulsats dels barris per aquest increment de preus del lloguer.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquesta Movo necessitarà el souvenir, aquest que cantava Roig, el record, perquè serà la darrera i serà memorable. En tot cas, però, ja enfila la recta final, els abonaments estan exhaurits des de fa setmanes, igual que les entrades de dissabte, de manera que només queden disponibles les darreres entrades per la jornada de divendres. Pel que fa al dijous, la tradicional jornada inaugural tornarà a ser gratuïta, això sí, fins a completar l'aforament.
És així, el festival tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'aquest mes de juliol i serà Consolació a Sant Joan, que precisament és allà on va començar tot. Enguany, el cartell combina noves propostes amb molts d'artistes que ja han format part de la història del Movo, com aquests que sonen de fons, el Roig, que se n'han anat, però que han tornat i precisament no podien faltar en aquesta darrera Movo. El seu líder, Simó Femenia, ho confirmava als micròfons d'IB3, només agafen propostes que el fan molta il·lusió. I clar, la Movo és d'aquestes, i a més, una de les que van més amunt.
Si bé era això, anem a fer cançons que recuperem, ja que sé, des de digitalitzar i tot això, que no s'ho han tot ja tant. Jo fa les i simplement per fet de sergir-les, treure-les, tornar-les a fer-te les teves. Si ens facin tot ja molt paig, pues, m'ho fa il·lusió tornar-les tot ja. L'estat ja a mi que funciona, perquè si grup se passa bé, si ens ho passa bé.
Passar gust, en definitiva. Roig ja varen ser-hi a la primera edició de totes, per tant no podien faltar la darrera. Dijous tocaran Kobe, Monjo Antiquat, Nineta, The Ripples, tot això en una jornada gratuïta, dèiem, que servirà per donar el tret de sortida a 3 dies de música en directe. I el plat fort, potser per culpa del TikTok, són segurament la Ludwig Band. Aquesta de Manela, és l'emblemàtica. Després n'hi ha una altra que parla d'un tal Xavier i que li demana que veu si Ginebra en cola i no sé què més, i tot això el TikTok ho ha fet molt, molt conegut. Tothom la coneix. Divendres continua el cartellàs amb Anna Picornell, amb Vilo, amb Cora Iaco i els argentins El Mató a un policia motorizado. Deien que a la primera edició hi va Barroig, i també hi són. A la segona edició, l'any 2018, un dels caps de cartell eren el Petit de Caleril, i també hi seran enguany.
No, jo crec que les cançons de l'últim disc en tocarem moltes, perquè bàsicament les estem tocant quasi totes al repertori. Però bueno, sí que sempre tenim nou discos, i llavors sempre pots fer-ho anar cap aquí o fer-ho anar cap allà una mica, i bueno, està bé pensar-hi, no sé. Alhora també, sí que realment l'hora en què toques, el tipus de festival, el tipus, són coses que afecten. Una estàtua sota el mar, una gota, ets a mar, una bala, un pensament, sis preguntes i un intent, una idea, una clau, el perill i la pau.
Molta diferència de la música que feia el petit de Cutler Hill en aquell ja llunyà 2018 a la que fan enguany, el 2026, a més, molt més madurs i amb molta feina també de producció d'altres grups a darrere. Res, dèiem, del cartell, també hi seran Svetlana, també hi seran Sideways, una jornada en la qual encara es poden adquirir, dèiem, les darreres entrades de les poques que queden, i un del plat forts, Maria Jaume, que és patrimoni pràcticament del Movó, a banda de la música jove feta a Mallorca i les Balears, també una de les reines de l'escena barcelonina.
Baby, tu tens la sensació que estic sempre girant i el món s'atura. Sé que tot és una il·lusió i que tot té un final, però quina locura.
Tot té un final, però quina locura. Finalment, dissabte, amb totes les localitats esgotades, pujaran a l'escenari, atenció, Antònia Font, Ànimos Parrec, però també Amulet, Dan Peralbo, El Comboi, Marc Grimalt, Nas Tallat, Roig, que ja n'han parlat. Però que poden sentir un poc més. I per acabar, Reggaeton Pare, Free Nipples, Filosofia Movo, Feta Carn. I és que si es compara aquest cartell amb el de les 9 edicions anteriors, és fàcil comprovar que el MOVA ha volgut acomiadar-se reunint bona part dels artistes que han marcat la història d'un festival únic. El que passarà dilluns que ve, després d'haver sentit tot això, és el misteri de l'amor. Però la MOVA ja és eterna, i creure que d'una forma o d'una altra tornarà és tot un acte de fe, i els que són enguany el cartell en són els profetes.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.